Les 3 de la tarda.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Autors dels miracles de cada dia. Ens referim als 12.000 voluntaris de les 10 Càritas diocesanes de Catalunya. Gràcies a la seva feina, l'any passat Càritas de Catalunya va atendre més de 300.000 persones. Gairebé 2.000 d'aquests voluntaris s'han aplegat a Tarragona per participar en la tercera trobada de Càritas Catalunya. Ho explica la seva presidenta Carme Borbonès.
Ens volem trobar per compartir com farem ara, un estat de lleure, de parlar, de contrastar experiències d'una Càritas amb una altra i al mateix temps també per formar-nos. Diguéssim, té aquesta vessant en doble, una vessant, diguéssim, més d'encontre fa treu, però també una vessant més formativa, més formal, perquè nosaltres hem d'aprofundir periòdicament en el pensament de què és el que hem de fer, en quins hem de dirigir, com podem acollir les persones, i això està variant molt, perquè va tot molt de pressa. I nosaltres necessitem, de tant en tant, pues, tornar a reflexionar, tirar endavant els projectes, però a partir d'identificar les noves necessitats.
La tercera trobada de Càritas Catalunya s'ha fet a Tarragona coincidint amb el 50è aniversari de la seva Càritas diocesana. El lema de la trobada ha estat «Transformem la societat des de la misericòrdia». Francesc Roig, director de Càritas Tarragona, destaca el paper del voluntariat.
Té una gran dosi de generositat i el voluntari moltes vegades pensa més en els altres que en ell mateix o en la mateixa família o l'entorn immediat familiar. I això, vulguis o no, bueno, doncs ens ve per naturalesa, és l'ADN Càritas, però és l'ADN voluntariat. I la persona que és voluntària té aquesta projecció externa i aquesta, diguem-ne, aquest trencament de bloqueig interior per obrir-se als altres. I això és el que ens fa feliços, perquè qui dona tot el que pot incrementa més la felicitat, la seva i la dels altres.
A la trobada hi han participat alguns bisbes catalans i també ha comptat amb les xerrades del capellà Miquel Barberà i del sociòleg basc Imanol Zubero. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana analitzem la intenció del vot dels americans catòlics davant les eleccions del 8 de novembre. Sabrem si s'inclinen més per Donald Trump o per Hillary Clinton.
Per subscriure-us a Catalunya Cristiana, truqueu al 93 409 28 10 o entreu a catalunyacristiana.cat. També la trobareu cada setmana a liquiosc.cat i a parròquies i llibreries d'arreu de Catalunya.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el joc.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel i el Cines Full del Centre Comercial Esplau et conviden el dimecres 9 de novembre a les 9 del vespre a veure El Ciudadano Ilustre.
De Argentina, de su pueblo, de Salas.
¿Estás segura?
¿Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas? Que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va?
Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más.
Un Premi Nobel de Literatura torna de Barcelona a l'Argentina per rebre un premi. Quins secrets amaga i per què va marxar? Una comèdia per partir-se de riure que no us deixarà indiferent. Veniu volant a recollir les vostres invitacions per a dues persones a Ràdio Estel. I podreu veure abans que ningú la pel·lícula argentina Copta els Oscars. Recordeu, preestrena amb Ràdio Estel el proper dimecres 9 de novembre. El Ciudadano Ilustre s'estrena en cines l'11 de novembre.
Ràdio Ràdio Estel us reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
El metge no el necessiten els qui estan bons, sinó els qui estan malalts.
Marc 2:17. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, tocs de cultura.
Comencem amb un enregistrament històric. Històric, i em sap greu perquè, de fet, només en els dos primers compassos s'ha sentit una mica la protagonista absoluta d'aquest enregistrament, que és ni més ni menys que un dels grans noms, una de les grans anomenades, si em permeteu el cliché, dames, grans dames del jazz. Era Dorothy Ashby. Era una arpista, és a dir, insòlit dins d'insòlit, perquè en realitat, les grans, quan parlem de grans dames del jazz, els noms que primer ens venen al cap són de cantants, evidentment, com salats per Ella Fitzgerald i la llarga llista del darrere, però instrumentistes no n'hi ha gaires. Hi ha algunes excepcions amb lletres d'or. Una d'elles és aquesta, Dorothy Ashby. Arpista, insisteixo. Singular, entre els singulars que es dedicaven al jazz. I en aquest mateix terreny tan concret, tan acotat, encara hi ha un altre nom igualable. Aquest fragment sí que la podem sentir bé. En aquest cas, l'arpa que escoltem és l'arpa d'Alice Coltrane. Sí, Coltrane, un cognom que ràpidament fa pensar. És, no és, sí, és. Va ser esposa de John Coltrane i mare de Rabbi, evidentment, de Rabbi Coltrane. Una altra singular dama del jazz, una altra de les poquíssimes que han conreat l'arpa com a instrument per al jazz i que han destacat, que han arribat a una excel·lència d'aquelles que les ha situat en els llocs més destacats de tota la història del jazz. Per aquest sistema, pel sistema d'anomenar els grans noms del jazz, que va establir, com fan moltes revistes, Harp Column Magazine, una revista bimensual americana, va fer això, no? Va demanar a la gent que escrigués la revista posant els seus grans noms del jazz. Va publicar la revista i una jove arpista que estava estudiant arpa clàssica, de fet, va veure aquella llista i li va interessar una cara, la de Dorothy Ashby. Va començar a passar fulls fins a arribar a l'article i a partir d'aquí aquella estudiant d'arpa clàssica es va convertir en un altre dels grans noms del jazz, perquè ja ho és ara, tot i ser una jove, està a la trentena, trenta i pocs anys, que es dedica a l'arpa i que destaca i ha estat en els millors llocs i que ara tindrem a Barcelona. És Brandi Younger. Thank you. Aquesta és Brandy Younger. No és debades tot això que he explicat al principi de les referències, etc. Perquè Brandy Younger ha fet d'aquesta descoberta que va fer en el seu moment d'Ashby Coltrane, ha fet el motto, el motiu de la seva activitat professional, i es dedica des d'aleshores a fer constantment enregistrar discos, fer concerts, etc., sempre d'homenatge, inspirats en aquestes dues grans arpistes. Només amb pocs compassos ja haureu vist que la música de Brandy Younger és molt difícil d'encasellar. No hi ha manera de posar-li allò qualificatius molt clars. És així, és una música realment inclassificable, fora de referències, i que els crítics, doncs, diguéssim, per parlar en plata, es fan caldo intentant posar-hi això, qualificatius de soul, amb música clàssica, arrels de no sé què. És única, és Brandy Younger. I serà a Barcelona, el divendres 4 de novembre, a Casa Bonai, que és a la Gran Via de les Corts Catalanes 700. Us aviso i us explico. Normalment no faig gaire referència als preus perquè portem coses aquí que són o molt assequibles o gratuïtes o així. En aquest cas, haig de remarcar com va la cosa. No és un concert només. Com alguns sabreu, Casa Bonai és el local de Stanis Carenzo, un d'aquests chefs de molta anomenada i de molta volada en tots els sentits, també l'econòmic. Això vol dir que, si voleu anar a veure Brandy Younger, el preu de l'entrada són 42 euros, entenent que això inclou un pica-pica signat, és a dir, signat per Stanis Carenzo, una consumició de copa de cava o vi i, evidentment, el concert. Bé, així són les coses. 42 euros a 8:45 del vespre, divendres 4 de novembre, a Casa Bonai. És un concert més del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, un concert realment molt remarcable. Si no fos així, per les característiques tan especials i, diguéssim, tan exclusives, potser no l'haguéssim portat. Però Brandy Younger paga molt la pena, si és que no la coneixeu, que la descobriu. Música medieval, ja van unes quantes vegades, no de vegades, estem anant en ple any Ramon Llull, i el tema, la qüestió, el personatge s'ho val. En aquest cas, començarem parlant d'un... parlem d'un llibre i parlarem de l'autor. Un autor realment poc freqüent des del punt de vista del perfil professional. És en Ramon Gasch i Pou, que és escriptor i alhora enginyer tècnic elèctric, que hi ha un perfil realment poc freqüent en cap dels dos camps, ni en el de l'enginyeria tècnica elèctrica ni en el camp de la literatura. De fet, no és que primer fos i després passés a ser. L'home ha publicat manuals tècnics, tres concretament, un llibre de vivències dins de la seva professió, que ja va cap al terreny de la literatura, però encara parla d'enginyeria elèctrica, però definitivament sembla que cada vegada més va cap a la literatura, i a partir d'aquí ha publicat un recull de contes i un parell de novel·les, D'un temps sense esperança i Núvol negre, i en col·laboració amb Andreu González Castro ha escrit Bon cop de fals, una obra guardonada amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Bé, Ramon Gasch és aquí perquè nosaltres ens hem fixat i ens ha semblat bo portar el Tocs de Cultura un llibre que ha publicat, un llibre que porta per títol Llibre de veritats i secrets, i amb el subtítol L'obra perduda de Ramon Llull. Realment crida l'atenció a partir del mateix moment en què ho llegeix, L'obra perduda, perquè, clar, hi ha tanta documentació de Ramon Llull i tanta d'ella és falsa, per dir-ho d'una manera bèstia, o per dir-ho més suaument, entra purament en el terreny de la llegenda, del romanço, del conte, de la fabulació, etc. Que quan un llegeix l'obra perduda, ràpidament s'interessa. Hem parlat amb en Ramon Gasch i la cosa és realment sorprenent. El llibre es fixa sobretot en els primers 30 anys de vida de Ramon Llull, una etapa, una època de la qual no se'n sap absolutament res, més enllà de rumors, comentaris, llegendes, etc. Només hi ha un paràgraf de 7 línies de puny i lletra de Ramon Llull per explicar què va fer els seus primers 30 anys de vida. De manera que la tasca és, com a mínim, sorprenent. Com s'ho ha fet en Ramon Gasch? Doncs va decidir emprar una mena de fórmula novel·lada a partir de les dades i referències que hi havia. Ens ho explica ell.
Jo sempre he sigut un, com es diu modernament, un fan de Ramon Llull. No? Ramon Llull per mi és un desconegut. Quan parles de Llull, sí, va néixer a Mallorca, no sé què, no sé quantes, però ningú sap realment qui va ser o què va fer Ramon Llull, no? I posats a fer alguna cosa sobre Llull, vam plantejar amb la meva editora i amb, de fer una cosa nova. Jo li vaig dir, bueno, mira, jo no sóc un expert en Llull, he llegit molt sobre Llull, però no el puc considerar un expert com l'Antoni Bone o un d'aquests que són realment especialistes de Llull, no? Però sí que tinc idees per fer coses sobre Llull i se'm va ocórrer doncs, transformar aquestes quatre línies que ell escriu en la seva vida coetània, no? En la seva autobiografia. Ell parla de quan els seus primers 30 anys els defineixen quatre línies. No? Això és l'únic que defineix Ramon Llull dels seus primers 30 anys de la seva vida. Evidentment és un misteri que d'alguna manera o altra calia desvetllar, ni que fos novel·lísticament, ni que fos una mica en ficció. No? I ara aquestes quatre línies he transformat en, doncs, en 170 pàgines. No? Mm. Això és el que he fet. La idea era aquesta, entrar en un període de la vida que ningú havia tractat abans.
Naturalment, nosaltres li hem demanat, evidentment, ell ha fet una gran tasca d'investigació, i li hem demanat, no ha trobat res més, ni una sola dada, amb rigor científic, no dades d'aquelles, no. Dades amb rigor científic, i la veritat sembla ser que no n'ha trobat ni una.
Tu el que he trobat de la primera part dels 30 primers anys abans de la seva conversió era ficció, eh? Eren llegendes, eren coses que s'explicava però que mai havien vingut referents certs, que jo també he utilitzat, evidentment, un part d'aquestes llegendes en algun cas, no? Però vull dir, no he trobat res més que es pogués definir com que realment se sapiguessin més coses de la vida. S'ha deduït, evidentment, era un cortesà benestant, tenia diners, tenia mitjans i, per tant, doncs, feia el que feien tots els cortesans d'aquella època, no? Pues, dedicar-se al que ell mateix defineix com lascívies del segle, no? Però, vull dir, concretament, fets concrets, jo no n'he trobat cap, no he trobat més, eh? Vull dir, he ficcionat una mica el relat basat en punts d'aquest tipus de context que he trobat.
Un cortesà de família benestant i, pel que sembla, molt enamoradís, per dir-ho d'una manera suau. Enmig de tota la seva biografia hi ha un nom, que aquest sí, contrastat d'una manera o d'una altra, que destaca i que el marca en bé i en mal, Elionor.
Aquest capítol, entre cometes, de llegenda d'una de les activitats amoroses de Llull, una passió enfebrisa, no?, per dir-ho d'alguna manera, no es podia pas deixar en un llibre que parlés dels seus primers 30 anys, eh? O sigui, hi ha un capítol sencer dedicat a Leonor i la tragèdia que Llull va viure amb la Leonor, que, segons alguns experts, el va marcar per sempre més, no? Possiblement que ha sigut un dels factors que també va implicitar la seva conversió posterior, eh?
Bé, aquesta és part d'una ullada primera sobre aquest llibre, el llibre de Veritats i Secrets, l'obra perduda de Ramon Llull, escrit per Ramon Gasch i Pou, i que ha publicat Columna en la seva col·lecció clàssica.
Mm-hmm.
Ah, Serpina Pensarete. Aquest és el títol, aquesta és l'ària, l'ària de Serpina de l'acte segon de la Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi, que avui ens ve cani pintada per explicar-vos, per relatar-vos que el diumenge 6 de novembre a les 7 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Pi hi haurà un concert francament interessantíssim. El concert porta per títol La teatralitat en el classicisme i estarà a càrrec de a la formació al teatre instrumental. Bé, ara direu, bé, doncs un concert amb àries de Pergolesi. No, home, no. La cosa va bastant més enllà. Àries, n'hi haurà àries i fragments d'òperes i ballets de la Guirlanda i Zephyr, de Jean-Philippe Rameau, i també hi haurà un parell d'àries de la Serva Padrona, l'òpera aquesta que estem sentint de fons, de Giovanni Battista Pergolesi. Concretament, aquestes peces, segons sembla, les utilitzaran per il·lustrar allò que es va anomenar la Querelle de Buffon, que és la disputa, de fet, ardent, d'aquelles en què la vena d'aquí del coll es posa, s'inflama, que van mantenir els partidaris de l'òpera francesa i els que els hi semblava bé que l'òpera s'italianitzés. Un gran tema, com podeu veure, però que quan no hi havia Sálvame Deluxe polaritzava l'opinió de la gent. Bé, això ens dona una mica una idea de com va aquest concert. No és només un concert, és un concert amb comentaris. És un concert en el qual s'explica una història. Proposa, de fet, descobrir la teatralitat de la música, del classicisme, des de tres vessants diferents: l'orquestra de corda, les àries operístiques i el concert per a violoncel, que són, de fet, i al cap del carrer, tres maneres, tres mitjans expressius que serveixen una única i mateixa idea. Vol dir que, a banda d'aquestes àries i d'aquestes peces de Pergolesi, de Rameau, també hi hauran altres coses. Concretament, el segon tema que interpretaran, o la segona part del concert, anirà presidida per un concert per violoncel en sol major, número català 480, de Luigi Boccherini. Abans us he parlat només de la soprano, d'Anaïs Oliveres Calvo, que és qui estarà sobretot en la primera part. Caldria dir també que hi ha un concertino, Manuel Balsa, el violoncel, que és qui, a més, dirigirà el conjunt anomenat el teatre instrumental. Un conjunt, una formació, una orquestra, que diu, segons les seves idees fundacionals, que s'inspira en la tradició del classicisme, però que ofereix un discurs dirigit al públic d'avui. I això ens consta, vull dir, fan un esforç que jo crec que és encomiable per apropar, per no deixar senzillament allò de ben com a músic deixo la peça aquí i me'n vaig, no? Per posar en context, per explicar, per apropar el tour al públic a tot el que es pot escoltar dalt de l'escenari. El teatre instrumental va néixer sota l'impuls, l'assessorament, l'alè de Lorenzo Coppola, que és un reconegut intèrpret de clarinet històric del panorama musical internacional. En els seus concerts, el teatre instrumental posa l'accent interpretatiu en un aspecte oblidat, el vincle històric que existia entre la música instrumental i l'òpera. Bé, aquesta és la proposta a grans trets, o si més no, el camí em sembla que cal destacar. Continuarem per això explicant-vos com es tanca el concert des del punt de vista del programa musical. I aquí hem hagut d'improvisar una mica nosaltres, perquè per més que hem buscat i remenat, no hem sabut exactament quina peça tocarien, perquè en el programa tot arreu posa sinfonia per cordes de Luigi Boccherini, la qual cosa és un problema, perquè el senyor Boccherini en va escriure una vintena de sinfonies per cordes. De fet, va ser bastant prolífic. Concerts per cello 11, 100 sonates, 48 trios, 90 quartets, quintets de corda més de 120, o sigui que a saber quina sinfonia per cordes. O sigui que nosaltres us proposem, ens aventurem a dir que podria ser aquesta que escoltarem ara, la número 6, en re menor. I si no ne vero, e ben trovato. En qualsevol cas, recordeu la teatralitat en el classicisme a càrrec del Teatre d'Instrumental, diumenge 6 de novembre a les 7 del vespre a la Basílica Santa Maria del Pi. No hi ha preu d'entrada. Demanen una aportació i els suggereixen el mínim de 10 euros. És així. Música intrigant per parlar d'una cosa intrigant. Bé, l'adjectiu que ells fan servir, l'autor fa servir, per ser exactes i precisos, és inquietant. Un llibre es diu així, La Barcelona inquietant, de subtítol Les seves històries terrorífiques. És un llibre de Joan de Déu Prats, publicat per Angle Editorial, i que a mi... Sincerament, em va semblar un títol d'aquells realment molt compromesos, perquè quan tu dius La Barcelona inquietant, el que estàs fent és no fixar la imatge del qui t'escolta en un assumpte concret, sinó que el que fas és desvetllar les seves pors i la seva... O sigui, que La Barcelona inquietant pot ser qualsevol cosa. Fins i tot, jo, quan vaig començar a parlar amb en Joan de Déu Prats, li vaig dir, no deu ser pas un llibre de política, perquè, clar, La Barcelona inquietant... Bé, no ho és ni molt menys. És una Barcelona poc coneguda, com ens diu ell, que en moments de la seva història ha produït un autèntic neguit a tots els seus habitants i que actualment encara en produeix. En qualsevol cas, si us plau, Joan de Déu Prats, concretem. Barcelona inquietant, però inquietant de quina manera?
Històricament han passat una sèrie de coses. Va haver com un genocidi al Call, on es van matar més de 300 jueus. Va ser la primera ciutat bombardejada des de l'aire, que després doncs va acabar amb Hiroshima i Nagasaki, no? Però el primer laboratori important va ser Barcelona, a la Guerra Civil.
Sí, va, ja ho estem començant a centrar, realment sí, des d'aquest punt de vista i amb una perspectiva històrica. Amb el pas dels segles, Barcelona ha viscut de tot. Ha viscut genocidis i matances de tota mena. Però la cosa no s'acaba aquí, exactament. S'acaba una mica més enllà.
Després tenim la Pesta Negra, després tenim tot el tema, d'una altra banda, doncs, el tema dels botxins, no? El tema de on s'executava la gent a Barcelona, per exemple, al Mercat de Sant Antoni, allà hi ha el mercat i no hi ha cases, perquè és on hi havia les forques de l'entrada de la ciutat, i sembla ser que donava mala cosa fer edificis, no? Per això es va fer el mercat, no?
Thank you. Si algú s'ho pregunta, la música que estem fent servir de fons forma part de la banda sonora Chinatown, pràcticament en la seva integritat, i realment ens ve més que clavada aquí. Bé, parlàvem de genocidis, parlàvem de matances diverses, parlàvem d'execucions, ens en parlava ara en Joan de Déu Prats, i d'aquesta qüestió que potser molta gent no sap, no? Que de l'esplanada on ara actualment hi ha el mercat de Sant Antoni, que allà hi havia forques, allà estava ja fora dels murs, portaven la gent allà a penjar. Per això va quedar l'esplanada, no hi ha mal que per bé no vingui, diuen. Bé, en qualsevol cas, en un repàs d'aquesta mena, no hi podien faltar els llocs tòpics, no? Els més evidents, els que un posaria al principi de tot a la llista, els cementiris.
I després el tema dels cementiris, que també és una història curiosa, que des de que va haver la Pesta Negra, doncs els cementiris abans eren jardins parroquials on s'enterrava la gent, i posteriorment doncs es va fer fora de la ciutat perquè era més higiènic, però també perquè havia mort tanta gent que ja donava com mal rotllo aquests jardins on s'enterrava la gent. No?
Realment fa besar de recordar i imaginar el que podria ser per una ciutat com Barcelona, en l'època en la que estàvem relatant això, una ciutat emmurallada, és a dir, un recinte clos, el que podria ser, el que podria representar per aquella gent les morts en massa que provocava una epidèmia com aquesta de la Pesta Negra, no? I llavors és quan ens adonem de quina és realment la necessitat i el sentit d'aquests cementiris, d'aquests macrocementiris que es van començar a fer fora de la muralla. Perquè, a banda del que són episodis històrics, en Joan de Déu Prats, en aquest llibre, en aquesta La Barcelona inquietant, també parla i també repassa indrets geogràfics molt concrets.
La inquietud a Barcelona passa per moltes coses. Passa pels escorxadors, passa pel zoològic, passa per la Gossera, que és un lloc que és com molt, molt dur de veure. Passa per la Model de Barcelona, on han hagut més persones innocents que no pas culpables allà dintre, i on s'ajusticiava gent. Has de pensar que fins als anys 80 hi havia Butxí a Barcelona. Ja jubilat, però hi havia Butxí, no? Que és el que va matar el Puig Antic. I després, doncs, de Diagonal cap a dalt, durant la Guerra Civil, hi havia les Txeques, que eren les presons dels sicaris de Stalin, i allà es va torturar a molta gent. Vull dir que hi ha una geografia, que el llibre no està situat geogràficament, amb moltes coses inquietants, però diguéssim que el dia a dia de delinqüència o d'aquests temes, això no ho he tocat tant, perquè era més un tema policiac, i aquí era més aviat d'inquietuds històriques, no?
Doncs queda clar, queda acotat quin és el terreny en el qual es mou Joan de Déu Prats, perquè realment, com dèiem al principi, inquietant és un terme que engloba moltíssimes coses o que més aviat en desvetlla moltíssimes a l'interior de cada persona. La Barcelona inquietant i les seves històries terrorífiques, de Joan de Déu Prats, publicat per Angle Editorial.
Tocs de cultura. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot. Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
El famosíssim quartet per cordes número 17, Kegel 458 de Mozart, o, com tothom el coneixem, La Caça, La Cacera, potser s'hauria de dir. Bé, jo, per més que aquest és un tema sobre el que s'ha escrit molt, continuo sense veure-li massa bé musicalment, o no em retorna musicalment parlant, aquest origen d'aquest malnom de La Caça, però bé, perquè de fet, ja us ho explicaré, però no se sap exactament d'on surt aquest origen. Bé, un quartet de Mozart per començar sempre va bé, encara que sigui un quartet que ens serveixi per parlar de sextets. Per què? Per què aquest joc funambulístic? Doncs perquè l'auditori proposa concerts, s'hauria d'implorar perquè són dos, han estat dos, amb el nom Sextets de Brahms. Però, clar, la formació de sextet, no ens enganyem, tampoc és tan fàcil de trobar, no n'hi ha gaires, tampoc hi ha un gran repertori, però el que sí tenim més a mà, i alguns amb noms espectaculars de, pel que fa a la qualitat, són quartets. Aleshores, l'auditori ha fet el següent. Ha comptat amb el quartet Casals i amb el quartet Belcé, els ha posat d'acord, s'hi han avingut, i han programat dos concerts que porten per títol Sextets de Brahms. Encara estem perduts perquè estem escoltant Mozart, no? Sí, però no patiu, això. Clar, tampoc dona tot per tant, i en el repertori dels dos concerts hi han hagut de, o hi han volgut afegir altres peces per a quartet, com és el cas d'aquest que estem escoltant ara. En qualsevol cas, dissabte 5 de novembre, 7:45 del vespre, a la sala 2, Oriol Martorell, de l'Auditori, en el cicle de música de cambra, podeu assistir a aquest concert que promet ser d'allò més engrescador. I que comença, com és obvi, amb aquest quartet de corda 17 en si bemoll major. Una obra que Mozart va acabar als vols de l'any 1784 a Viena, i que és el quart dels anomenats quartets Haydn, perquè el geni els va dedicar al seu amic Franz Joseph Haydn, conegut, com dèiem abans, amb el sobrenom de La Caça. Evidentment, allò que dèiem abans i que us ho he deixat així una mica penjats, si busques informació, si remenes documents, ni Mozart ni l'editorial Artària, que era qui publicava, van donar aquest sobrenom a La Caça en cap moment, o sigui, no els hi venia res. En qualsevol cas, historiadors i biògrafs, com ara John Irving, afirma que el sobrenom procedeix del caràcter i els trets de la peça. I sembla ser que pels contemporanis de Mozart el primer moviment evocava d'una manera que se'ls feia molt avinent, caram, el tòpic de la xas. Bé, en qualsevol cas, allò que dèiem, a banda de si us ho aboca o no, és el més popular dels sis quartets i, vaja, tan popular que fins i tot ha estat utilitzat en moltes bandes sonores, de les més xocants, la pel·lícula, la novena entrega de Star Trek, aquella que portava per nom Insurrection, va sortir, van posar a la banda sonora aquest quartet La Caça. Bé, el concert comença amb aquest quartet de Mozart i continua amb un autor hongarès, Kurtág. De Gyorgy Kurtág escoltarem els Moments Musicaux, opus 44, dedicat, amb lletra més petita, entre parèntesis, dedicat a mon fill, el seu fill. Gyorgy Kurtág, suposo que el coneixeu, perquè és, jo crec, ara em tiro a la piscina, però crec que no m'equivoco si dic que és l'autor hongarès més premiat de tota la història. el compositor i pianista que ha estat professor a la famosa acadèmia Franz Liszt i que ha rebut premis de la UNESCO, el John Cage Award, el Lleó d'Or de la Bienal de Venècia, bé, un premi de la Medalla d'Or de la Royal Philharmonic Society, tots els premis possibles per a Georgi Kurtag, i que serà qui proporcionarà la segona peça d'aquest concert. I després de Kurtag anem ja a la raó de tot plegat, un sextet de Brahms. Un dels autors més representatius del romanticisme, si no el que més, probablement, per a molts, és l'últim compositor clàssic. Bé, Johannes Brahms, un home que, a més, cal dir-ho, malgrat que en el seu temps la seva música no sé si va estar ben entesa, i després ha tingut una llarga estela de dubte, o és definitivament un compositor increïblement influent en tot el desenvolupament posterior de la música. Pel que diuen, i això ja és ben bé una nota al marge, això sí, es veu que l'home com a persona era realment difícil, era un personatge amb el que costava molt d'entendre-s'hi. En qualsevol cas, Johannes Brahms serà qui proporcionarà l'última peça, la que dona nom el cicle de sextets de Brahms, el Quartet Casals amb el Quartet Balcea, dissabte 5 de novembre a 7:45 del vespre a la sala Oriol Martorell. Això és el que hi podreu sentir si hi voleu anar.
Thank you.
Tocs de Cultura. Ràdio Estel.